Conseller Chequera, el Home Run, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Fa només una estona que a RAC1 avançàvem que la Generalitat ha d'establir un ajut en forma de prestació econòmica pels treballadors autònoms que puguin acreditar una reducció dràstica i voluntària de la seva facturació pel coronavirus. És una ajuda de fins a 2.000 euros per persona i que preveu beneficiar fins a 4.500 treballadors. Quins requisits han de complir exactament aquests beneficiaris?
Els requisits que haurem de complir per poder tenir prestació d'aquesta ajuda, que és una ajuda nova que hem creat entorn de les afectacions del coronavirus, serà acreditar una reducció dràstica o involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus, i també que figurin d'alta en les activitats en les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.
Un dels requisits, ara dèiem, que és poder acreditar pèrdues, aquestes pèrdues econòmiques durant aquest mes de març, en comparació amb l'anterior, amb el de l'any passat, han de ser a partir d'una determinada quantitat aquestes pèrdues?
Valorarem entorn de les entrades de peticions i sí que es considera que ha de ser dràstic. Sí que podràs tenir una línia molt directa si estàs dintre les activitats econòmiques que directament per les decisions de l'autoritat sanitària han tingut que tancar. Llavors, en aquest sentit, ja no farà falta acreditar res, perquè ja es dona aquesta situació de reducció d'ingressos.
I, per exemple, si fa menys d'un any que són autònoms, no s'hi podran acollir, per tant?
Si fa menys d'un any que són autònoms, el que farem és una comparació amb la mitjana de facturació mensual.
Si el govern espanyol acabés aprovant, estem molt pendents d'aquestes mesures, aquest paquet de mesures que pugui aprovar avui, doncs el govern espanyol, si acaba aprovant una mesura similar per tots els autònoms, aquest ajut de la Generalitat perdria efecte o decauria o igualment es mantindria?
Es mantindria i el que faria més que fos complementari. I llavors, si podem incrementar l'univers, doncs seria una magnífica notícia, però ja tenim la reserva pressupostària, ja tenim la decisió presa i l'ajuda es mantindrà.
I a partir de quan es pot començar a cobrar aquesta prestació?
Doncs ara el que cal és que s'aprovi el decret a govern, que s'aprovarà avui mateix, i llavors ja iniciarem tots els tràmits perquè es pugui demanar el més ràpid possible. Vull dir que no m'arriscaré a donar dates, però sí que serà el més ràpid possible amb mesures telemàtiques.
He començat pel final, que era preguntant-li quan es començaria a cobrar, però en tot cas seria la gent quan la pot començar a demanar, quan calculen, aquesta mateixa setmana podria ser?
Calculem que a principis de la setmana que ve ja segurament tindrem tot l'itinerari previst. També anirà en relació a com anem evolucionant en aquesta situació. Sabeu que els departaments ara mateix estem amb els serveis essencials entorn de tota la lluita que estem tenint perquè no hi hagi més contagi comunitari del coronavirus, i en aquest sentit sí que serà un àmbit que el gestionarem de forma telemàtica per facilitar al màxim i mantenir les regles i les ordres que ha situat l'autoritat sanitària.
Per tant, això, sobretot per via telemàtica, entenc que el web del departament o s'habilitarà un web especial per poder fer-ho?
A la web del departament.
Hem rebut alguns missatges de treballadors que pregunten si es poden negar a anar a treballar. No té res a veure amb el que estàvem parlant ara, senyor Homrani, però en tot cas sí que formen part de l'àmbit laboral i de l'àrea del seu departament. Doncs això, alguns missatges d'oients que ens pregunten si es poden negar a anar a treballar si el seu lloc de treball no és de primera necessitat i si l'empresa els obliga a anar-hi.
Aquí tenim una situació d'indefensió dels treballadors i treballadores. En el moment en què s'ha pres la decisió pel Reial Decret de que totes les competències són d'àmbit estatal, necessitem que clarifiquin en aquest àmbit aquesta realitat, perquè ara mateix no hi ha cap element que protegeixi el treballador entorn d'una decisió com aquesta. I és aquesta la realitat. És a dir, es pot donar la situació de que l'empresa decideixi acomiadar per no presentar-se a treballar. I és un dels aspectes que portem temps demanant, i demanant que ho fem ja, de forma coordinada, de forma cooperativa, de forma corresponsable, però no podem situar aquesta sensació d'indefensió que tenen els treballadors i treballadores. Ara mateix no hi ha una via per negar-te a anar a treballar, encara que si és un servei essencial, està claríssim que no, però si no és un servei essencial, ara mateix no hi ha una via perquè es podria considerar una falta injustificada. Ara mateix, tal com està escrit al Reial Decret de l'Estat.
Clar, parla d'ara mateix, si avui el govern espanyol en aquest Consell de Ministres decideix tirar i llançar endavant aquest paquet de mesures i no s'inclou aquest en concret, vostès ho reclamaran?
Nosaltres hem tingut converses i hem situat des de bon principi que cal un permís retribuït pels treballadors i treballadores per diversos motius. Un, per la cura d'infants i de dependents que per les decisions vinculades al coronavirus estan a casa. I dos, nosaltres com a govern hem presentat un pla, considerem que s'ha de reduir al màxim els trasllats al treball. I és absolutament necessari. Ho explica molt bé la consellera de Salut. Hem de baixar el ritme. I en aquest sentit som conscients que ara mateix la decisió no la podem prendre nosaltres després del Reial Decret i de l'estat d'alarma, però sí que hem presentat un pla específic, treballant també de forma molt curosa quins són els serveis essencials i de quina manera mantenim la cadena alimentària, perquè és un element clau, perquè en aquesta decisió també hem de tenir en compte molts aspectes, perquè podem no tenir-ho en compte, però hi ha empreses químiques que acaben fent un treball que serveix per envasar els aliments. I aspectes com aquests també els hem de tenir sobre la taula. Però necessitem fer aquesta reducció i necessitem que els treballadors i treballadores no estiguin en una situació d'indefensió, que ara mateix estan, igual que els empresaris i empresaris.
També ens han arribat, senyor Homrani, alguns missatges que diuen que algunes empreses doncs, no subministren les mesures de prevenció necessàries o no es compleixen les mesures de distanciament. Què han de fer els treballadors davant d'aquesta situació? I també ens pregunten si ho poden denunciar en algun lloc.
En matèria de salut laboral poden denunciar la inspecció de treball. Nosaltres, dintre dels serveis essencials del departament, la inspecció de treball, per motius de seguretat i salut laboral, per motius d'expedients de regulació i per motius d'accidents de treball, està en funcionament, forma part dels serveis essencials del departament.
Deixi'm canviar de qüestió, parlar de les beques menjador i també d'un col·lectiu molt sensible com és les persones sense sostre. Pel que fa a les beques menjador, des del departament ja han dit que faran arribar una mena de targetes, o vaja, unes targetes menjador als usuaris. Quantes persones rebran aquest servei? No sé si ho han pogut calcular.
Sí, 160.000. Enviarem 160.000 targetes moneders a les famílies dels nens i nenes que tenen beca menjador o que tenen assistència de menjar en els centres oberts i en els serveis d'intervenció especialitzada. I això ho farem perquè hem considerat que és la via per garantir aquest dret. I en aquesta targeta moneder, a partir d'un acord que hem arribat amb la Caixa, hi haurà la quantia de tots els dies que no han pogut disposar d'aquesta beca menjador en la targeta perquè puguin utilitzar-ho per la compra d'aliments, les seves famílies, en qualsevol establiment.
Com i quan s'entregaran aquestes targetes?
Doncs ara mateix us poden imaginar que 160.000 targetes són moltes targetes, però esperem en dos o tres dies tenir-les distribuïdes.
I tindrà efectes retroactius? És a dir, perquè ens entenguem, s'ingressaran els diners des de divendres, que és quan es van tancar les escoles?
Sí, des de la data en la que es va decretar el tancament fins que es mantingui aquesta situació. És a dir, si s'allarga, nosaltres ara farem un primer ingrés amb la targeta moneder de la quantia fins als 15 dies que està marcat ara mateix que hi ha el tancament, però si s'allarga el que farem és dotar la targeta dels fons necessaris per allargar-ho mentre hi hagi la situació d'emergència per coronavirus.
Parlem de l'altre col·lectiu sensible del qual en parlàvem fa una estona, les persones que viuen al carrer i estem pendents molt de la seva situació, sobretot aquests dies de confinament, perquè què s'està fent des de les administracions per mirar a pal·liar els efectes que puguin patir?
Nosaltres hem distribuït unes instruccions específiques entorn de les persones sense llar, tant de treball conjunt amb els ens locals, amb Creu Roja, de detecció de situacions de persones que puguin estar ara mateix patint el Covid i d'instruccions de com els hem d'aïllar a partir dels diversos recursos que hi ha residencials.
Se sap quantes persones s'han atès?
Aquesta dada ara mateix no la tinc i com que no la tinc no m'arriscaré a situar-la. Si vol mirem en el departament i li fem arribar, cap problema.
D'acord. Més que res, estem també fent aquesta entrevista mentrestant, evidentment, els oients els hi van sorgir molts dubtes de la mesura que abans ha anunciat aquí a RAC1, conseller. Ens pregunten què passa amb els autònoms que ho són per temes societaris, que no actuen com a autònoms com a tal i si poden demostrar doncs, que tenen pèrdues.
A veure, nosaltres el que procurarem és, i el que estem procurant és fer una ajuda que no sigui una camisa d'onze vares, amb el que no hem entrat en tipologia, ho introduïm en el decret a partir d'un article de 6 punts l'article, de forma molt, molt directa, i a partir d'aquí, cada cas l'avaluarem en el moment de la petició. Però en principi no hi ha limitacions, és qualsevol autònom que establir una ajuda a qualsevol autònom que pugui demostrar aquesta reducció dràstica i involuntària de la seva facturació o que ha tingut que tancar l'activitat econòmica per decisions de salut pública. És els requisits que situem, no situem cap altre requisit.
A banda del coronavirus, canviem de qüestió, senyor Homrani, i sé que l'hem de deixar aquí molt poca estona. Hi ha una altra notícia que ens ha cridat molt l'atenció. De fet, ens ha posat fa federat només de sentir-la. S'ha detenció de dues persones per maltractaments a una dona de 81 anys en una residència de titularitat pública. No sé si tenen clar com actuarà el departament en aquest cas.
Ho tenim claríssim com actuarem. I actuarem fins al final. Actuarem fins al final. En el primer moment que vam tenir notícia, vam col·laborar amb els Mossos d'Esquadra i amb el Departament d'Interior, perquè aquí estem parlant d'un delicte molt greu, però a part d'això hem obert per via de la Inspecció de Serveis Socials l'expedient, i no únicament mirarem les responsabilitats de les persones, que això ja serà en l'àmbit judicial, sinó també dels gestors del centre i de l'entitat gestora, perquè volem tenir la seguretat de que s'ha actuat amb diligència entorn d'un cas que a tots i a totes plegats ens remou la consciència. I anirem fins al final, amb totes les conseqüències. I ja no únicament les persones, sinó que també estem analitzant l'actuació de l'equip directiu i l'actuació de l'entitat gestora d'aquest centre residencial.
Això li volia preguntar, si tenien o preveien algun tipus de sanció per l'empresa Eulen, que és qui gestionava aquest centre.
Disculpeu.
Sí.
Sí, hi ha responsabilitats, tindrà sanció, i no valorem fins a quin punt la sanció, perquè depenent de les responsabilitats pot ser fins al màxim nivell que permet el dret administratiu.
Saps si podria haver-hi més treballadors implicats?
Ara mateix la detenció és de dos treballadors, d'un treballador i una treballadora. Nosaltres estem, això està en investigació policial, ja que estem parlant d'un delicte penal. Nosaltres estem fent l'expedient d'inspecció de serveis socials, i ara per ara no ens ha arribat, però crec que hem de deixar que tant Mossos com la inspecció de serveis socials puguin treure tot l'entrellat d'aquesta situació.
Els dos detinguts, perquè ens entenguem, són a la presó ja?
Estan detinguts provisionalment. No ho sé si estan a presó o no.
I una última pregunta al respecte. No sé si després de casos com aquest es plantegen intensificar d'alguna manera la vigilància a les residències de gent gran o fer més estrictes els protocols.
Tenim protocols en aquest àmbit. Per desgràcia es poden donar aquestes situacions en l'àmbit residencial, però en qualsevol àmbit de la nostra societat. Crec que tots i totes ens fa mal quan veiem situacions en infants, situacions en qualsevol dels àmbits. És una de les prioritats evitar-ho en general, i també ho haig de dir, i ho dic avui perquè també és important dir-ho, els professionals del sector de la dependència són molt bons professionals. No és una actuació generalitzada. Jo crec que també això ho hem de dir, i especialment aquests dies que estan fent una feinada brutal amb un dels col·lectius més vulnerables amb el coronavirus, i avui volia aprofitar també per fer aquest reconeixement al sector professional, però en qualsevol cas d'aquest estil hem d'anar fins al final de totes les conseqüències, i com sempre hem de revisar els protocols per millorar-los, per intentar aconseguir que aquestes situacions no es donin. Ara, per desgràcia, l'ésser humà és com és, i en l'àmbit de les residències, però en qualsevol àmbit de la nostra societat, de tant en tant tenim notícies que ens esgarrifen entorn d'aquesta falta d'humanitat d'aquesta crueltat de ser males persones directament.
Conseller del Homrani, em sembla que el Toni Aire li vol fer una pregunta.
Sí, bon dia, conseller. No sobre aquest últim tema, que realment jo crec que demostra més que l'ésser humà és com és, sinó com algunes subespècies, o no sé com dir-ho, és a dir, persones amb total manca d'humanitat actuen i realment que hi hagi conseqüències és important. Però li volia demanar sobre la prèvia. Quan estàvem parlant de drets laborals, de la situació laboral en aquest context de crisi que estem vivint, a l'angoixa que estem patint tots aquests dies a propòsit de la nostra salut, de les persones que estimem, etc., s'hi suma, i aquests dies parlem amb molts amics a través del FaceTime, d'un munt de possibilitats, sobre l'angoixa afegida sobre el lloc de treball. És a dir, està estenent-se bastant inquietud sobre la possibilitat de que se n'aprofitin algunes empresaris, etc., a tirar d'ERTOs, a tirar d'ERTOs, és a dir, què ens pot dir a propòsit de la inseguretat afegida que s'està donant aquests dies? Perquè certament la circumstància és difícil per a empresaris, però hi ha molts treballadors que tenen un plus d'incertesa aquests dies a la salut i sumen al tema del treball, al front del treball.
A nosaltres ens preocupa molt, perquè la crisi del coronavirus té efectes en la salut pública. Jo crec que ara mateix és el primer aspecte en el que estem treballant les administracions, però també té i tindrà efectes en la situació econòmica. I té i tindrà efectes en la situació dels treballadors i treballadores. Nosaltres el que expliquem, el que hem anat treballant amb els agents econòmics i socials, és, per un costat, hi ha mecanismes que no són traumàtics. Hem de maximitzar-los al màxim. El teletreball, el treball a distància, les bosses d'hora. No pot ser que es consideri l'expedient de regulació, encara que sigui temporal, com la primera opció. Sí. I a nosaltres ens preocupa aquesta realitat, perquè avui en el Reial Decret crec que sortirà també a alguns àmbits entorn dels expedients de regulació, i volem enviar aquest missatge. No pot ser la primera opció. En un moment donat pot ser...
Però hi poden fer alguna cosa?
És temporal, però no pot ser la primera opció. I aquí haurem de treballar molt. I haurem de treballar molt per assegurar un element, que és en quines condicions sortim d'aquesta realitat. I no podem sortir amb un milió més d'aturats. I necessitem en aquest sentit responsabilitat per part de tothom. Per això fa temps que estem reivindicat el paquet de mesures econòmiques. Assegurar la cadena econòmica i assegurar els drets dels treballadors i treballadores. I això pot estar vinculat amb una prestació econòmica directa per les situacions en les que ara mateix no pots anar a treballar, però sense que hi hagi una eliminació de la relació laboral. Es pot fer també des de l'àmbit impositiu, de seguretat social, facilitant al màxim i reduint càrregues en aquest moment. Perquè com evitarem aquesta situació? Evitant situacions d'impagament. I aquí el que hem d'assegurar és aquesta liquiditat. Per això el govern de la Generalitat la setmana passada va presentar els 1.000 milions d'euros de préstecs de l'Institut Català de Finances per assegurar aquesta liquiditat. És la manera en la que evitarem que llocs de treball desapareixin.
Conseller, amb el que estàvem parlant ara fa una estona tot el tema del confinament, no sé si té la sensació que la gent ho veig més a les seves empreses que no pas a les administracions, amb tot el que vam veure ahir també.
Jo, la meva sensació és que la gent el que demana és seguretat jurídica. I en aquest àmbit, i per desgràcies així, i ja saben que jo sóc dels que m'agradaria tenir les competències, en aquest àmbit ara mateix no s'ha pres cap decisió que doni seguretat jurídica al treballador o a la treballadora. Per això no penso responsabilitzar el ciutadà o la ciutadana. Hem de ser capaços de donar seguretat jurídica. I és en aquest sentit en el que la mà estesa, en corresponsabilitat, en coordinació, en capacitat de treballar conjuntament totes les administracions per donar aquesta seguretat jurídica als ciutadans i les ciutadanes. Mm-hmm. Jo crec que no és una qüestió de que no fan cas a les administracions, sinó és una qüestió de que l'administració competent en aquest cas, i no ho faig com a crítica, el que li demano és que analitzem com ho fem. No ha donat seguretat jurídica als treballadors i treballadores. I mentre no hi hagi aquesta seguretat jurídica, la gent no pot arriscar-se a perdre el lloc de treball.
Conseller, l'hem de deixar marxar. Em sap que el Bernat li volia fer una pregunta, Bernat, molt breu, i l'acomiadem. Digues, Bernat.
És difícil fer-ho breu, Holu, de fet en tenia dues, una molt més global i l'altra una mica més com a part afectada pel que fa als autònoms. Primer, conseller, a nivell global, quina capacitat ara, sobretot pensant en el Reial Decret que es vol aprovar, té la Generalitat per poder sancionar empreses que incompleixin, per dir-ho així, les normes sanitàries i facin que la gent o que algun treballador vagi a treballar posant en perill la seva salut? I després, dèieu abans, conseller, que les ajudes als autònoms es donaran en cas de reducció dràstica del seu sou o de la seva situació econòmica. Clar, jo com a part afectada... Sí, com a part afectada, conseller, això és bastant difícil d'escatir. Molts autònoms com jo, per exemple, ens estaran escoltant i pensen, home, jo he pogut tenir una situació o uns mesos o un trimestre que he cobrat molts diners, però que me l'organitzo per cobrar una sèrie de diners, però perquè també tinc moltes despeses. Hi ha molta gent que es fa autònoma durant un temps perquè l'obliga la seva empresa i després se'n desfà perquè doncs, perd aquest treball temporal, perquè vostè sap que hi ha molts autònoms encoberts que es donen d'alta només quan tenen uns mesos de feina. Clar, aquest dràsticament és molt difícil d'analitzar. Com ho faran?
Jo he situat, ho farem, hi haurà una via que és molt fàcil de fer-ho, que és entorn de que l'activitat d'aquell autònom hagi sigut decretada el seu tancament per les autoritats sanitàries. Aquí ja abordem una part important. En el segon cas, ho farem en comparatives amb la facturació del mes de març de l'any anterior o fent una comparació sobre la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA, que és el Registre d'Empresaris i Treballadors Autònoms. I hem de buscar aquests mecanismes, perquè al final també som conscients, eh? És una línia de 7 milions i mig, que jo crec que se li podran sumar altres aspectes entorn de la seguretat social, que depèn de la decisió de l'Estat, i no sé si farà alguna subvenció directa o prestació econòmica directa, com nosaltres fem, però havíem de situar algun criteri, i aquests criteris s'han situat entorn del que considerem que són els criteris raonables.
Conseller, ja l'acomiado, només preguntar-li de com es troba vostè, perquè vam saber els casos del president Torra, va anunciar que tenia, vaja, havia donat positiu per coronavirus, fa un parell de dies el vicepresident aragonès, més que res, doncs enviar-li molts ànims i vaja.
Jo em trobo bé, he tingut un atac de tos, però és perquè m'havia menjat una galeta i se m'ha quedat cansada, o sigui que jo, abans, per ara no he tingut febre, sí que estic una miqueta encostipat, però no he tingut febre, no he tingut els símptomes entorn d'aquesta situació i com estem fent tots els ciutadans i ciutadanes, evitant al màxim el contacte, sent molt curós, netejant-me les mans, i ahir vaig fer 6 teleconferències. Crec que mai a la meva vida he fet tantes teleconferències. És el que els pertoca fer en aquests moments.
Ens ha tranquil·litzat amb això de la galeta. Pensi que nosaltres estem fent tertúlia i ningú és al costat de ningú. És a dir, molts estem a molts quilòmetres de distància en un fet inèdit, em sembla, a la ràdio del país. En fi, senyor Comrani, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al Món a RAC1.
Un plaer.